squelch about in muddy waters. Avui la intel·ligència artificial ens pot facilitar informació sobre qualsevol destinació. La digitalització ens permet obtenir dades de ciutats, països, restaurants, museus i de tot el que necessitem per anar de viatge. Però de la mateixa manera, nosaltres, de la mateixa manera que nosaltres recomanem a un amic doncs, visitar aquell lloc on ens va semblar que ens van donar una bona carbonara, doncs, també el que busquem en les guies turístiques són aquelles qüestions que fan que el nostre viatge s'enriqueixi. Qui ens explica en una guia turística quina és la millor hora per veure l'encès de la Torre Eiffel a París? O qui ens explica que hi ha una botiga que si pugem a la primera planta ens trobem a Roma, doncs, que podem veure una imatge de la Fontana de Trevi absolutament espectacular? Doncs ens ho explica alguna persona que ha estat, alguna persona que no ha cobrat estrictament per donar-nos aquesta informació, sinó que ha cobrat per la seva feina, està clar, però que continua sent vàlida perquè, a més, els editors de les guies turístiques actualitzen d'una manera bastant freqüent les guies turístiques. Bé, avui volem descobrir si aquesta exposició que jo he fet ara és molt vàlida o no, perquè la veritat és que és el meu parer, però qui més en sap d'això és la Núria Cabrero. Ella és responsable de l'edició de les guies Lonely Planet per Espanya i també s'ha dedicat que les guies Lonely Planet són una marca absolutament consolidada a nivell mundial, per la qual cosa doncs, la informació que ens faciliti és una informació que de ben segur serà molt fidedigna. Núria Cabrero, bon dia.
Bon dia, Carme.
Bé, jo parlava de que, clar, amb l'aparició de la intel·ligència artificial, que sembla que ha de canviar les nostres vides absolutament per tot, i doncs ja va passar amb la digitalització, hi ha persones que poden pensar que ja tenim resolt el tema del viatge, no? Però entraríem... Bé, i m'he deixat encara un altre perfil, que és el perfil de l'influencer, no? D'aquell sí. Que arriba i et diu com està al llit de l'hotel o com està, pues, on t'has de prendre el tiramisú, per exemple, no? Però, sí. que, clar, això també és una mica subjectiu, no? Però les guies el que ens ofereixen és l'opinió d'un professional.
Sí, absolutament. Mira, de fet, aquesta és una de les claus entre la diferència entre el que és la informació que trobes online en aquest oceà infinit d'informació i les guies de viatge que nosaltres publiquem. Les nostres guies, punt número 1, estan fetes per autors que viuen com a la destinació, com a mínim mig any, una part important de l'any, i en general són ciutadans i molts d'ells són autòctons. Aquest és el primer punt, la primera diferència. A més, ells investiguen regularment que cada dos anys, perquè nosaltres cada dos anys actualitzem els continguts per fer una nova edició de la guia. Llavors, el que es fa és una selecció exhaustiva de tot el que es pot visitar i experimentar en cada destinació. Això és important. I pensa que amb una guia es poden organitzar molts viatges, et pots preparar molts viatges en funció dels interessos que tinguis, del temps que disposis, de qui t'acompanyi, de quin transport faràs servir per desplaçar-te o fins i tot per arribar allà. O sigui, hi ha moltes possibilitats que pots trobar en un mateix volum. A internet, que està molt bé, a internet res és gratis. O sigui, tu també dones les teves dades i els influencers, que són estupendos i que tenen unes molt bones recomanacions, en molts casos estan patrocinats, perquè si no, tampoc no poden viure.
Bueno, això és molt legítim. Gratis, clar, perquè viatgen exacte, gratis a partir de...
Però és molt legítim, efectivament, és molt legítim, però això també s'ha de saber a l'hora de triar la informació que t'estan donant. O sigui, nosaltres paguem els nostres autors perquè els nostres autors no poden ser convidats, no poden dir que ells venen de l'Only Planet per descobrir qualsevol lloc, ho fan de forma totalment independent. I això és una diferència, diguem, fonamental. Nosaltres no posem publicitat a les guies, nosaltres no rebem cap comissió perquè ningú no aparegui a la guia.
Escolta'm, Núria, i vosaltres com funcioneu? És a dir, vosaltres busqueu una persona que normalment sigui nadiu del lloc que voleu fer la guia o reformar-la amb aquestes reformes que feu cada dos anys.
les noves edicions, no?
Sí, són persones que són autòctones d'una banda, però també són persones viatgeres que en molts casos viuen, i normalment és més de 6 mesos, en el lloc del qual parlen. O sigui, són gent que tenen un coneixement profund del lloc i, a més, tenen una xarxa molt vinculada a aquest espai. És a dir, coneixen moltes persones d'allà també que els hi poden donar informació, consells i recomanacions molt concretes, molt específiques, que només poden aconseguir si realment hi viuen, si realment estan vinculats d'una forma molt directa amb el lloc on, del que s'està parlant, de fet.
Escolta'm, aquestes persones, per exemple, en les guies trobem un component històric, no? Quan veiem el patrimoni, pues acostumem a veure també un component històric. També és la pròpia persona o hi ha guies que han treballat més d'una persona?
Bueno, en general, les guies hi treballen. És molt difícil que hi hagi només un autor, perquè una guia té molta informació. Encara que nosaltres veiem la síntesi, hi ha molta feina darrere, hi ha molta informació que s'ha anat netejant, desbrossat, perquè pugui haver-hi aquesta essència dintre de la guia. I en general treballen no un, dos o tres, sinó fins i tot ens han arribat a fer guies 10 o més autors, clar. I que cadascú està especialitzat en regions molt concretes.
En regions molt concretes... temàtiques, suposo, i entenc, molt concretes.
També, sí,
i
col·laboradors.
També una persona que coordina tot aquest equip que treballa.
Efectivament, que són els editors de títol. Són editors que estan tant al Regne Unit, a Irlanda, com a Austràlia, i aquí també nosaltres. O sigui, quan fem també guies de creació, aquí també tenim cada guia està coordinada per una persona específica que s'encarrega d'aquest destí en concret, per unificar tot el que aporten els autors.
Suposo, Núria, que es van incorporant destinacions noves en el vostre portafoli de les guies, no? Per exemple, el sud-est asiàtic, doncs ara està en un moment que és de molt interès per molts viatgers, doncs vosaltres suposo que el que feu és fixar-vos en el sud-est asiàtic, no?
Sí, bueno, de fet ens fixem en tot el món. El que és el sud-est asiàtic eren destinacions que ja eren molt potents abans de la pandèmia. Durant la pandèmia i postpandèmica i la postpandèmia van tancar completament i han sigut els darrers països en obrir. Igualment, ara sí que ja ha estat tot obert i el que hem fet, bueno, de fet, nosaltres el que hem fet ha estat actualitzar tots els nostres destins i ja hem també actualitzat tot el que és no només sud-est asiàtic, sinó Àsia en general, Europa, el que és Pacífic, en Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, Centroamèrica, tots els destins les estem ja actualitzant, inclosos també el que és el sud-est asiàtic. Pel que fa referència al que em comentes, a noves destinacions, cada any publiquem guies de destins que mai abans havíem publicat. Aquest any, per exemple, hem fet a les Açores, hem fet Cabo Verde, ara publicarem també Toledo, petites guies, però en general anem ampliant els destins perquè sempre tinguem, recordo, just a l'època pandèmica, vam ser els primers que vam publicar en castellà a Albània. Yeah. Albània era un destí que ja volíem fer, ja havíem estat allà, era un destí que ja també generava molta curiositat aquí a Espanya, també internament, i ja el volíem publicar, i de seguida que es va obrir frontera i que vam poder sortir d'Espanya, un dels primers que vam publicar va ser Albània. O sigui, sempre estem molt pendents dels destins, de qui obrirà, quins són ja hàbils per poder tu crear-te la teva ruta i tu anar de viatge sense que hi hagi un risc tampoc i que hi hagi una mínima infraestructura turística, mínima, també no té per què ser ja una gran infraestructura, però perquè tu hi puguis anar. Tot això ho tenim sempre en el radar.
Teniu dos formats de guies?
En tenim diversos, sí. Les dues col·leccions principals són les guies clàssiques, que són les de país, ciutat i regió. Aquestes, les clàssiques Blue Spine, que es diuen en anglès, que són les del llom, en el nostre cas, Granate. Uh-huh. I tenim les guies de cerca, que són les guies per fer escapades, guies per fer viatges de cap de setmana, més petitones, que acaben a la butxaca i que són guies perfectes per fer entre un cap de setmana i una setmana.
Són aquelles guies que ens mirem a l'avió, diríem.
També, sí. Sí, sí, exacte. Sí, sí. I les guies clàssiques són aquelles que pots fer des d'una setmana a un mes o més. I també tenim una nova col·lecció que vam treure just també després de la pandèmia, que són les guies Explora, que ens ajuden molt a visitar d'una forma diferent un destí que tu pensaries que ja coneixes o que ja has visitat una vegada, però que tens infinites propostes per fer-lo des d'un punt de vista més local, més autèntic, amb propostes que, de fet, no trobaràs tampoc a internet totes juntes plegades en un llibre.
Ja. Bé, jo penso que aquesta entrevista, Núria, l'hauríem d'acabar dient que llarga vida per les guies turístiques, no?
Totalment, sí, perquè pensa que permetent que les guies estiguin al mercat, permetent que la gent tingui accés a les guies de viatge, sempre tindran l'oportunitat de fer-se ells mateixos el seu propi viatge, de no estar teledirigits per només una idea de tipus de viatge que es pot fer. Tu podràs fer tants viatges com tantes ganes tinguis d'anar a un lloc i amb totes les circumstàncies que tinguis, que estiguin, diguem... condicionant-te a fer un tipus de viatge o un altre.
Bueno, i sobretot ben documentat, que a mi em sembla una part interessantíssima d'aquesta conversa.
Això
que
és clau, això és clau. Sí.
Núria Cabrero, moltes gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquesta vida sana que tenen les guies turístiques. Gràcies.
A vosaltres, Carme.
Adéu.
Bon dia. Adéu.